minut i tres quarts de 12 del matí. Obrim estels, una secció amb la col·laboració de l'Associació Astronòmica Sant Cugat Valldoreix. Avui ens visita un dels socis d'aquesta entitat, en Jordi Serrano. Molt bon dia, Jordi.
Bon dia.
No és la primera vegada que passa pel programa, és la tercera, si no m'equivoco.
Sí, ja és la tercera, sí.
I amb el Jordi vam iniciar un cicle d'història de l'astronomia i avui, Jordi, ens aturem a Grècia.
Exacte.
No parlarem de l'actualitat grega, parlarem de... No, de l'antiguitat grega.
Sí, em sembla que era un millor moment, no?
Mira, relació astronomia-Grècia, Jordi, que n'hi ha i molta.
Exacte, jo, per començar, estem parlant d'un període de gairebé 1000 anys, que veurem en 10 minuts, o sigui que segur que serem injustos amb alguns d'aquells savis que mereixerien un programa sencer. I quan parlem de Grècia, parlem de tot el conjunt de territoris que en aquell moment era la cultura hel·lenística. El que avui és Àsia Menor, Egipte, etc. No? Recordarem la Biblioteca d'Alexandria, de la pel·lícula de l'Amenàbar, doncs això és el nord d'Egipte. No?
Mirarem de no deixar-nos ningú, per tant, però en 10 minuts serà complicat, oi, Jordi?
Endavant, anem a intentar-ho.
Grècia, comença el desenvolupament de l'astronomia moderna occidental i la transició dels mites a la ciència.
Exacte, a Grècia es fa el primer gran salt cap a la ciència. Ells comencen també amb mitologia, al principi creien que el món era un disc amb el món Olimpa al centre, rodejat d'un gran oceà, però a poc la ciència progressa i recordarem figures que hem estudiat tots a l'escola, com Pitàgores, Euclides, Parmènides. És una llàstima no poder fer un programa de cadascun d'ells, però ja sabien ells, per exemple, que la Terra era rodona, que la Lluna era il·luminada pel Sol, inclús eren capaços d'explicar alguns moviments dels planetes, no?
El gran savi de la Grècia antiga, de tots aquests noms, seria Aristòtil.
Ah, exacte. Apareix una mega estrella mediàtica en aquell moment, que és Aristòtil. Estem parlant més o menys de l'any 380 i pico abans de Crist. Aristòtil, doncs, l'hem estudiat a l'escola, va ser alumne de Plató, va treballar una enormitat de temes, la lògica, l'ètica, filosofia, etc., i també astronomia, no? Llavors, la seva ciència està molt imbuïda de la filosofia, no? Per exemple, ell pensava que l'esfera era la forma perfecta i, per tant, doncs, els cels havien de ser esfèrics, la Terra havia d'estar esfèrica i estar al centre de l'univers, no? Va proposar un sistema en el que la Terra estava al centre i hi havia fins a 55 esferes, en un sistema molt complex, formades per una substància puríssima i transparent, en el qual els astres estarien enganxats com si fossin diamants. Una esfera movia l'altra, era un sistema molt mecànic i molt complex. No? La Terra estaria formada pels quatre elements, la terra, l'aigua, el foc i l'aire, i als cels hi havia una cosa que en deia l'éter, que d'aquí ve la paraula aquesta de la quinta essència. No?
Els quatre elements de la Terra, terra, aigua, foc i aire, per tant, aquí amb Aristòtil és el punt en què ja acabem de confirmar-ho?
Exacte. Bueno, ells pensaven això i és interessant aquest cinquè element, que és la quinta essència, que és l'éter, que com a curiositat pues aguanta aquesta teoria de l'éter fins a 1887, fins al segle XIX, que no es va poder refutar aquesta teoria i va venir el salt d'Einstein amb la relativitat, etc. O sigui, Aristòtil va ser una gran estrella que va, durant molt de temps, polaritzar totes les teories, no?
Parlant de teories, Aristòtil també és qui dona, de fet, les raons observables, les primeres raons per les quals la Terra és rodona, Jordi.
Sí, ell pensa algunes coses, per exemple, que al mar, en acostar-se un vaixell per l'horitzó, es veuen primer les veles, que els viatgers quan van al sud veuen els estels més alts, que l'ombra de la Terra sobre la Lluna en un eclipsi és rodona. Això li fa pensar i demostrar, diguem-ne, que la Terra és rodona, no? Però és interessant que amb aquesta gran ombra d'Aristòtil, doncs, per exemple, apareix una persona que es diu Aristarc de Samos, que en aquell moment va proposar ja una teoria amb la qual el Sol estava al centre. Per desgràcia per ell, no va aconseguir imposar-la perquè l'ombra d'Aristòtil era enorme, no? Va saber calcular també la distància del Sol a la Terra, els tamanys del Sol i la Lluna, però per desgràcia les seves obres es van perdre en els incendis de la Biblioteca d'Alexandria. I suposo que devíem haver perdut moltíssima ciència amb aquests incendis, no?
És a dir, que aquesta figura, la d'Aristarc de Samos, també va tenir un paper important.
I més que n'hauria tingut, però no va aconseguir imposar la seva teoria perquè hi havia la mega estrella, que era Aristòtil. No?
Hi havia la mega estrella Aristòtil i, a més, van desaparèixer els seus articles, les seves obres, en aquests incendis de la Biblioteca d'Alexandria.
Exacte.
Ens hem saltat, crec, una curiositat relacionada amb l'éter, aquesta quinta essència.
Sí, no, és això que explicava de que el...
Que lligaríem amb Einstein després, Jordi.
Exacte, al segle XIX, van passar 2.000 anys, perquè es pogués refutar la teoria de l'éter d'Aristòtil.
D'aquí la importància, no?, també, d'aquest cinquè element ja, a banda de la terra, l'aigua, el foc i l'aire.
Exacte.
Seguim parlant d'Aristòtil o parlem en general?
No, diguem-ne, la ciència segueix avançant cap a l'observació, cap als càlculs, i apareixen figures, per exemple, Eratòstenes, ja estem ja l'any 270 abans de Crist, una cosa així, que va ser capaç ja de mesurar el tamany de l'esfera de la Terra. Va fer un petit càlcul trigonomètric, es va donar compte que a Siena, que avui és Egipte, el dia del solstici d'estiu els objectes no projectaven ombra. El mateix dia a Alexandria sí que projectaven una mica, no? Llavors, sabent el tamany d'aquesta ombra i fent una mica de trigonometria i sabent la distància entre Alexandria i Assuan, que ho sabien en aquella època, que no era gens fàcil per les distàncies que feien les caravanes, doncs va arribar a calcular el tamany de la Terra i només va fallar entre un 1 i un 15% del tamany real de la Terra, que és una verdadera proesa, no?, en aquell moment. És un sistema relativament senzill, però que s'ha d'acudir, no?
Això era Eratòstenes,
eh? Eratòstenes, exacte.
Després apareix també, hem de donar importància, Hiparco de Nicea.
Exacte, Hiparco va ser el gran observador. Durant 30 anys va estar fent un gran catàleg d'astres, inclús va arribar a descobrir la precessió dels equinoxis, que és que la Terra es mou com una baldufa, l'eix de la Terra dona una volta cada 25.000 anys, més o menys, que fa que l'estrella polar doncs vagi variant.
Parlem del mecanisme d'Antikythera, és curiós també.
Això és una curiositat que recomano buscar-ho a Google, a qui pugui. A final de 1900, uns pescadors d'esponges d'una illa grega que es diu Antikythera, doncs van trobar en un vaixell enfonsat una capsa. Quan la van obrir van trobar una màquina plena d'engranatges que devien pensar que era moderna. La sorpresa va ser quan, després de fer anàlisis, es va descobrir que era del segle II abans de Crist, de l'època dels grecs. I aquests engranatges eren tan complexos que, de fet, no els tornem a veure fins al segle XVI. Sembla com si la màquina del temps hagués existit, no? Encara s'està interpretant i aquesta màquina doncs és capaç de calcular les posicions del Sol, la Lluna, les fases lunars, les posicions dels planetes, les probabilitats d'un eclipsi, etc. No? Es pot veure avui en dia al Museu Arqueològic d'Atenes.
Es pot veure al Museu Arqueològic d'Atenes i encara s'hi treballa, per tant...
Sí, continua, és tan complexa que continua intentant-se entendre què és capaç de fer aquella màquina.
Dóna feina avui una màquina creada al segle II abans de Crist.
Exacte, no està mal.
Doncs viatge a Atenes, si volem veure-la, al Museu Arqueològic.
Exacte.
Parlem del model perfecte i, per tant, hem de parlar de Claudi Ptolomeu.
Exacte.
També se l'estudia.
Al final, tots aquests avanços dels grecs els condensa una figura que és Claudi Ptolomeu. Això ja estem al segle I després de Crist. Ell va viure i treballar a Egipte, probablement també a la Biblioteca d'Alexandria, i ell ja va ser un empirista. Agafa la gran quantitat de dades que tenia... intenta explicar amb un model geomètric els moviments que observa, no? A diferència d'Aristòtil, ell es fia més de les observacions que de la filosofia. Per exemple, les seves esferes ja no tenen que ser perfectes per filosofia, sinó que tenen òrbites no perfectament circulars. Agafa tot el saber de l'època i fa una superobra, que es diu El Magest, de 13 volums, i proposa un model d'univers geocèntric també, amb la Terra en el centre, molt complexa, amb cercles que giren sobre altres, etc., que és capaç d'explicar el moviment dels planetes perfectament. No? És curiós observar que a pesar de ser erroni, era capaç d'explicar molts dels moviments dels planetes. No?
I que, a més, es va imposar.
Exacte. Aquest sistema doncs, va durar fins al segle XVI, fins que Copèrnic el tumba, diguéssim, però clar, estem parlant d'una teoria que dura 1.500 anys, que que és moltíssim de temps, no? Ajudava també que en aquell moment això quadrava molt amb el que a l'Església li interessava, que era la Terra en el centre, no?
El fet de fiar-se més d'observacions que de la filosofia també va fer que altres personalitats s'assumessin a aquesta moda de Ptolomeu, a diferència d'Aristòtil?
Sí, ja en aquesta època ja la ciència ja era més com l'entenem ara, i per tant, doncs, jo crec que és important explicar d'aquest model que, a pesar de ser erroni, era capaç d'explicar tots els moviments, no? En ciència hi ha una cosa que es diu la navalla d'Ockham, que és dir, si tu pots aconseguir una explicació més simple per una cosa, doncs probablement és aquesta la certa. Llavors, l'explicació amb el Sol al centre explica també els moviments dels planetes i és més simple que l'explicació amb la Terra al centre d'un model extremadament complex que va fer Claudi Ptolomeu.
Com dèiem, aquest model es va allargar més de 1.500 anys fins al segle XVI. Qui el va desmuntar?
Doncs el Copèrnic i Galileu, sobretot Copèrnic, van ser els encarregats de desmuntar-ho, posant la Terra al centre, però això ho veurem al següent capítol.
Haurem d'esperar els següents capítols del cicle d'història d'astronomia del Jordi Serrano, soci de l'Associació Astronòmica Sant Cugat Valldoreix. Per resumir, Jordi, en la relació entre Grècia i l'astronomia, aquell qui vulgui els conceptes claus, les idees claus, i on anar a trobar les coses?
És Aristòtil i Ptolomeu, jo em quedaria amb aquests dos.
I el museu de Grècia?
Bueno,
i
el museu,
hauríem d'anar fins allà per veure-hi coses o no? O tenim alguna cosa més a prop que aquest museu arqueològic d'Atenes?
Bueno, el que pugui que vagi al museu de Grècia.
Jordi Serrano, acabem, si et sembla, comentant una conferència que teniu programada des de l'associació.
Que té que veure precisament amb això.
Per aquest dijous, i que té relació, exacta, i que és a càrrec de Francesc Carol, regidor de presidència de l'Ajuntament de Sant Cugat.
Exacte.
Anomenada Arqueoastronomia, el regidor explicarà els observatoris de l'antiguitat de les piràmides d'Egipte fins als Stonehenge. Ho farà a la Casa de Cultura, com sempre, a les 8 del vespre, aquest dijous, amb entrada lliure i gratuïta per tots aquells que vulguin assistir, tant socis com no socis. Entenem que també, com has fet tu avui, Jordi, el regidor, el senyor Carol, haurà de fer un resum aquí.
Sí, important. Ell tindrà més minuts, ell tindrà més minuts, i totalment recomanable en aquesta conferència.
Dijous, com dèiem, a les 8 del vespre, a la Casa de Cultura, Arqueoastronomia. Aquesta conferència a càrrec del senyor Francesc Carol, regidor de presidència de l'Ajuntament de Sant Cugat. Amb el Jordi Serrano avui hem tractat Grècia, en el que ha estat la tercera sessió d'aquest cicle de la història de l'astronomia. T'esperem, per tant, Jordi, per una quarta el mes vinent, ja.
Molt bé, ens veiem.
Gràcies i bon dia.
Fins ara.